Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, benvinguts a La Tertúlia. Avui, doncs, repeteixo amb mixitat de convidats. Júlia Martínez Lleiescas, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Com ha anat l'estiu?
Pues bé.
Encara hi som, eh? O sigui, fins al dia 20 i alguna cosa, encara hi som, eh?
Sí, 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 però de moment molt bé. La veritat que, a veure, estem aquí, doncs vol dir que...
Tenim salut, què més volem?
Que tenim salut, sí, i que anem fent.
El més valuós i el més preuat, i molta gent no se'n dona compte, o no ho valora, potser.
Vols dir? No, només, allò que només es valora quan es perd, no?
Sí, 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 és cert que potser som massa materialistes.
Jo he tingut un disgust a un familiar aquest estiu i la veritat és que la salut s'ha de valorar molt.
Bartomeu Gabriel, benvingut.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Què tal també la part d'estiu?
Bé, bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
Molt bé, sí, bueno, sí. Ja està. Aventures, com es diuen?
Sí, petites aventures, bueno, sortides ja... amb bici, fent cosetes, i disfrutant una mica de bueno, mentre, com diuen, no? Que hi ha salut i tinguem feina i puguem disfrutar una mica, encara que siguin pocs dies, poder-los disfrutar pues, amb la família, amb els amics i poder fer coses de més gaudir-ne.
A mi algú em deia, primer salut, el més ve de regal.
Sí, això ho deien molt, jo recordo que ho deien els meus padrins, que això deien, primer la salut i després la resta ja va vinguent, no? Però bueno...
I ja si tens salut, dinero i amor, ja, bueno...
Ja,
les tres coses...
Com diuen els francesos...
Ja, gràcies a Dios.
Que juguen a carrers de cavalls, el tercer perfecte, no? O sigui,
sí.
Ja tens els tres en el bord. Parlant del País Veí de Dalt, bueno, avui, dia de Sarau, de manifestacions, bé, ja s'ha nomenat un nou primer ministre, que abans era ministre doncs, de l'exèrcit. No ho sé vosaltres com ho veieu, però dius, la jugada ja estava preparada una miqueta, quasi, perquè sigui tan ràpid.
Tan ràpid, no? No ho sé. Vull dir, suposo que bueno, es mou ràpid, no? Quan la veritat és que estar sense primer ministre és un problema, no? És una debilitat, per tant, bueno... està bé que hi hagi nou primer ministre i que, bueno, que a veure si té més èxit que l'anterior al Congrés, no? Dels
clar,
diputats.
Aquí una miqueta és, dius, bueno, el recanvi ha sigut ràpid, per dir una manera, dius, aviam el que dura aquest també, perquè si ja tens la jugada ja tan preparada, pots pensar, diguem, dius, aquí ja ens han fet el llit abans.
I era un militar.
Aviam, no, va ser alcalde de Vierzon durant un temps, però ell era el ministre de les Armades, de l'Exèrcit.
Ministre de Defensa.
Ministre de Defensa,
ministre
sí.
De defensa.
Ministre de Defensa.
Ah, no, és que havia entès que era un militar.
Bueno, l'Exèrcit l'ha tingut de fer, o sigui, el servei militar l'ha tingut de fer per als anys que té.
No, però ministre de Defensa és diferent, sí, molt bé.
Bueno, alguns poden ser antics militars també, com ministres, o sigui, no agafaré l'exemple de Rússia, per exemple, que no és el millor exemple, però bueno, aviam quin govern compon aquest home.
Un canvi de cromos, això, per apassivar una mica tot els problemes que tenen, perquè tenen greus problemes molt importants en tots els sentits, econòmicament, socialment, és que tenen, ostres, però ja fa dies, ara comença a florir, però ja fa temps que tenen un problema a França de productivitat, tot, és que és tot. I ara, doncs, bueno, traiem aquest, posem l'altre, ja ve el que dure, és que jo crec que han de... no sé la solució, tampoc, perquè no sóc, però sí que han de començar a posar ordre. Però no ho sé, també.
A més, amb un agreujant afegit que el dia 18 donen agències de qualificació que donaran una nova nota, diguem, a la salut, diguem, fiscal francesa, no? Que és una miqueta també el termòmetre del bon temps i del mal temps fiscal, per aquestes agències de qualificació.
I a més, que influirà molt a Europa, perquè al final França, com Alemanya també, com un punt de referència de com va Europa. I si França comença d'aquí i Alemanya també ja fa uns mesos que no acaba de tirar, no sé...
Jo és que encara conservo la meva admiració a França com a país, vull dir, crec que és un país admirable, no? Des de la revolució que va marcar en el seu moment una nova era, no? I ara jo crec que s'haurien d'ajustar algunes coses, segurament, no? Dels impostos i de la despesa, però jo crec que els serveis que tenen els nostres mateixos fills quan van a França a estudiar. Les universitats són gratuïtes, els màsters són pràcticament gratuïts. No podem comparar amb Espanya, no? I els serveis sanitaris són perfectes. Vull dir que, a veure, clar, s'hauria d'ajustar alguna coseta, eh? Vull dir, segur, perquè el dèficit que tenen, no? S'hauria de poder superar una mica, però vaja, no ho sé, el problema és, jo és que estic molt decebuda de la política, perquè a la bé tant partidisme de tots els partits polítics no es mira l'interès general, vull dir, es mira només l'interès del partit. Llavors els diferents partits intenten no posar-se d'acord, no? Vull dir, igual que està passant a Espanya, que és una vergonya, no? I bueno, i mentrestant el món va, no sé si cap a quina guerra mundial, perquè bueno, amb la notícia de Polònia és molt, bueno, la veritat és que, bueno, jo avui estic una mica
inquieta.
Inquieta o desanimada o preocupada, no?
Bueno, per el que dius, es pot entendre si lo de Polònia, que a més el Donald Tusk, el primer ministre, com diuen els catalans, els té ben posats, per dir d'una manera, no s'arribarà a un conflicte, diguem, bèl·lic entre la OTAN i Rússia, perquè potser el problema que tenen entre la part econòmica, sí que és un país molt gran i té una certa, diguem, potència, diguem, militar, per dir-ho així, però és un país que està superdèbil a nivell econòmic, de recursos, i
Rússia. Sí, però té un boig al davant. Que
sí, però bueno,
no sé si valora bé. És que, saps què passa? Que jo no ho sé si valoren bé tot el que estan fent. Vull dir, per moltes parts, eh? Vull dir, igual que des dels Estats Units, que se li ha donat via lliure a Israel, i mira el que està passant, no? Vull dir, això ha passat perquè tenien via lliure, vull dir, perquè no teníem cap contenció com tenien abans. Llavors, és a tot arreu una mica que s'està estenent, i al final ja els ànims es van, la veritat, pujant, escalfant, i bueno, hi ha molta, bueno, molta competitivitat i tensió entre els líders, i bueno, ells només parlen de viure 150 anys, però estan matant a poblacions senceres, no?
Ara, per el que diu Júlia, també hi ha una certa credulitat d'alguns, segons el discurs del senyor Putin, que dius, és que estàs parlant amb un exmembre del KGB, que ha tingut un càrrec al KGB. Aleshores, dius, el poder de manipulació d'aquesta persona i de girar les coses per dir-te les coses d'una manera i fer com vols una altra, dius, semblen nens una miqueta que estem enganyant amb una bossa de caramels davant del col·legi, també, per part dels europeus.
Però de tots. O sigui, és a dir, el que el poder econòmic té la possibilitat d'enganyar. Vull dir, a nosaltres ja el que venen els mitjans de comunicació, ja hem de buscar diferents mitjans i enterar-nos de diferents coses, perquè si no està manipulat, no? Doncs imagina't allà, imagina't a Rússia, imagina't a Xina, que només hi ha els mitjans que ells, vull dir, volen, i els de l'Estat. Per tant, la gent, clar, que està enganyada, igual que va estar enganyada doncs, quan el nazisme, no? Vull dir,
De lo que estem parlant, posant una part còmica, a mi em fa pensar una miqueta aquella cançó de la Trinca, Jo tinc una bomba. Que, bueno, la cosa està enfocada molt en l'humor, en la cançó de la Trinca, però dius, bueno, a vegades la realitat supera una miqueta aquesta part d'humor ciència-ficció que estàs fent amb un sketch, amb una cançó.
Jo crec que també hi ha una part afegint el que dius, és van llançant bombes, no? Diguéssim, per distreure a la gent, i mentre van fent les seves cosetes, no? És a dir, posen en tensió a la gent, allà els medis de comunicació ara són molt amplis, l'accés als medis de comunicació, a les xarxes socials sobretot, arriben moltes coses de molta immediatès i de molta susceptibilitat, no? Que dius, ostres, què ha passat?
I moltes notícies falses, i no saps el que és veritat i el que no.
Hòstia, això ha passat, i a vegades arriba un moment que dius, hòstia, a qui m'haig de creure, no? I a mi el que em preocupa més és que jo crec que ja ho fan expressament per enfocar la gent cap a un costat allà de dir, ostres, aquesta part d'això, i mentrestant, els que fan aquest poder de la informació o l'econòmic, van fent les seves i van fent la seva ruta per millorar les seves...
Guanyar més diners. No? És que sempre, diners, aquí el problema són els diners.
Sí, sempre ha sigut a la teva. Llavors, aquí és on hi ha, que a vegades... Dius,
no hi ha límits, no tenen límits.
Exactament. Llavors em preguntes, hosti, com és que estan fent això? Llavors, hosti, per què? I després, amb el temps, vas dir, ostres, mira, recorda que vam fer això, la gent... També tenim la memòria curta, també no tenim allò d'anar a buscar, perquè estem tan bombardejats cada dia de la informació que moltes vegades no ens en recordem de fa una setmana de lo que havia passat. Perquè ja, ui, no, ui, allò ja és com ja ens acostumem, malauradament, a que hi hagi una guerra a Ucrània, no? I a Rússia. Ja és una cosa del dia a dia, és una guerra, vale. Però, ostres, és una guerra, hi ha morts en gent, no sé què, també està passant el mateix a Israel, ja, vale. I està... Ostres, però ja ho veiem com una cosa normal i això a mi em preocupa. Perquè...
Jo, és que m'interessa molt el que és el neurollenguatge i quan diguem guerra bueno, crees una idea, no?, dintre del cervell, però és que no és realment guerra, ha sigut una invasió. Sí. Vull dir, el que hi ha a Ucrània és una invasió, el que hi ha a Gaza és un genocidi, a Palestina, bueno, amb el poble palestí, realment els estan matant, vull dir, i ho sabem perquè encara tenim alguns periodistes que tenen la valentia d'estar per allà, perquè si no, no ho sabríem, que això és el que voldria Israel, que no ho sapiguéssim, no? Però clar, com que ho estem veient, doncs això sí que la gent, vull dir, es posa en contra perquè, clar, no és, crec que es va contra els drets humans i fa molt de temps que estan anant contra els drets humans. I veiem que els organismes internacionals que havíem confiat, no, després de la Segona Guerra Mundial, que són els garants de la pau mundial, no reaccionen. Llavors, i aquí a veure la OTAN, a veure què diu amb això de Polònia, a veure què ha dit la ONU fins ara, no? I no reacciona com s'hauria d'haver reaccionat per mantenir la pau, perquè és que això és una escalada de violència, no?
Sí, del que dius, de fet, és que a vegades aquests organismes, dius, bueno, molt bé hi són, però sembla una miqueta una titella posada en un prestatge per fer maco.
Però els estem pagant, saps? Vull dir que, sí, a veure... I els estem pagant i, a més, era la nostra garantia de pau. Vull dir, des de la Segona Guerra Mundial sembla que es va fer, no, aquest pacte, hi havia aquest pacte, i s'està destruint. I quan es destruís aquest pacte és molt perillós. Mm.
Veurem una miqueta les evolucions. Per cert, el que deies tu, Bartomeu, això de atraure l'atenció d'un cantó per poder fer les teves d'altre cantó és una miqueta un polític il·lusionista, per dir una miqueta. Ja, no diríem màgia, però és il·lusionisme, en certa part. Hi havia una informació que estava mirant aquest dematí que deien, bé, parlàvem del cas a França, que les 500 persones que tenien més a patrimoni franceses tenien un 20% del PIB del país el 2022, el 2024 tenen un 45%. Aleshores, dius, aquest repartiment de riquesa, et dius...
Això a França. El país més social, en aquest sentit, no? Vull dir que això és una de les bases de la pau. Hi ha d'haver un repartiment de riquesa, perquè si no, quan més riquesa tens, és més fàcil, és fer encara més, no? Vull dir, aquest és el problema, que el peix gran es menja el peix petit, no? Ara estem veient com ja no existeix el mercat i les botiguetes de barri, ja no existeixen. Cada vegada, vull dir, anirem més a grans magatzems i, bueno, d'aquí dos dies, vull dir, si venen els grans... els grans magatzems d'esport, i doncs ja les botigues d'esport ja no poden competir, perquè no es pot competir contra el gran. A més, és el que passa. El gran posa uns preus que són incompatibles, bueno, no tenen competència, i quan ja estan sols, llavors ja, llavors ja els pugen, no? Clar, això s'hauria de regular des de l'Estat, perquè és que si no hi ha ningú que reguli tot això, anem a la debacle. Vull dir, és que és no...
Del que dius i el que deia el Bartomeu de la memòria curta, és cert que han passat 5 anys del Covid, per dir-ho així, bueno, menys, perquè hi ha hagut diverses, diguem, onades, però La primera onada del tsunami va ser el març del 2020. No, després hi ha hagut rèpliques, per dir-ho d'aquesta manera, com un terratrèmol, però és cert que bueno, hi ha hagut doncs, aquesta realitat, no? I molta gent, doncs sí, doncs, el comerç de proximitat, moltes coses... Caram, dius, el que deies tu, memòria curta, no? A anys vista, dius, no, ja hem tornat a uns certs hàbits i una certa manera de veure les coses.
Sí, correcte. Sí. També recordo que dèiem que seríem més pacients i més bona gent i que ens ajudaríem entre tots i encara hi ha més tensió a la societat. I no tens aquella... Saps? I, ostres, a mi em sap greu perquè a vegades... A mi que m'agrada anar a comprar els comerços de proximitat, no? I
ja no existeixen.
N'hi ha alguns encara hi ha alguns que a mi m'agrada anar-hi, però clar, arriba un moment que, hosti, la facilitat aquesta és d'anar a buscar una altra cosa i que ho concentres, perquè abans jo recordo que era més la compra de dos o tres cops a la setmana i ara concentres en tot en una setmana o cada 15 dies i ho treus, no? I llavors aquí és el tema que el...
Però jo abogo perquè no sigui la bona voluntat de la gent. No pots, és a dir, tu vas a comprar un jersei amb un comerç de proximitat, aquestes petites botiguetes, i no et pot costar el doble que un gran magatzem, perquè és que si no, vull dir, aviat se t'acaba la bona voluntat. No pots estar... M'explico?
Sí, hi ha una realitat econòmica de consumir per adquisitiu.
És com el peix i la carn, perquè la gent va al Mercadona de la Seu, no? Vull dir, aquí ha d'haver-hi una regulació d'alguna manera de que, o aquí arriba l'alimentació, els productes alimentícies massa cars, per algun motiu s'ha d'explorar i s'ha de veure per què. Vull dir, no, el que no pot ser la gent que no hi vagi.
Bueno, això és l'altre problema de la pagesia, per exemple, entre el que cobra el pagès, l'intermediari, la cooperativa, el majorista...
Però això el mateix perquè l'Estat està fallant aquí. Vull dir, el pagès ha de cobrar el que ha de cobrar, vull dir, un preu just.
Hi havia un metge que feia unes declaracions fa uns dies, diu, si mireu bé, el pagès es preocupa per alimentar-nos i els grans industrials de l'agroalimentari, ells l'única cosa que es preocupen és vendre el producte. També no els interessa la nostra salut. El que els interessa és el benefici i el marge que poden treure.
Clar,
però això, per exemple, tu per diguem, la teva professió, dius... Ostres, dius, la primera base, diguem, de una persona tingui la salut la millor possible, comença per la base de l'alimentació. Si l'alimentació és dolenta, ja, diguem, encadena totes les complicacions que poden haver.
Si el pollastre ja porta hormones, vull dir, els disruptors hormonals, no?, que tothom sap què és, sí. Doncs és que, clar, les malalties venen, vull dir... per això que això, hi ha molts punts entre que es veu que l'Estat falla. L'Estat falla perquè hi ha d'haver-hi un control.
Sí, i a més, segons països o mercats, ara que hi havia molta controvèrsia amb el tema de l'obertura dels productes del Mercosur que vinguin a Europa.
És que és el mateix. És a dir, poses unes normes per Europa i després emportes productes que no segueixen les normes. És com quan se va obrir el mercat a Xina, no? Llavors, vull dir, clar, a veure, com pot... Com pot seguir la indústria textil a Catalunya? Com pot sobreviure si estàs portant una matèria textil, vull dir, fabricada amb unes condicions laborals d'esclavatge? Vull dir, no té sentit. Vull dir, quan es fan les coses s'han de pensar una mica.
Amb el que dius tu, a més, Júlia, la realitat de sostenibilitat, proximitat...
A sobre.
A més, quan tens una mancança, no és que la mancança et ve de l'altre cantó del món. Dius, caram, si fa 50 o 60 anys això ho fabricàvem a 150 quilòmetres i ho teníem amb el dia, no? És molt, diguem, kafkaià una miqueta la cosa. Dius, volem això, si és cert preu, però ho tenim que fer de l'altre cantó del planeta.
És com el tema
però que... esclavitzant la gent.
També.
Sí. Com el tema d'Amazon i tots aquests. No?
També.
És a dir, estem creant una logística, uns gastos, no, és que he trobat un d'allò molt més econòmic, quan al costat el tens més car, però el tens al costat, no?
Però saps el que fa la gent? Per exemple, les bambes Nike,
sí.
Se les van aprovar
a les botigues
i després ho compren per... Home, això s'ha de regular. Sí. Això no pot ser.
Sí, sí,
no en teniu.
Els comerços de, que es queixen d'això.
Clar, clar.
No es toca aquí, venen a provar, no m'ho compren i després ho acaben comprant en un altre costat. Sí, sí. En general, perquè el que jo veig i el jove que puja ara, no? De 18 a 30 o inclús més joves, ja doncs, amb els medis que tenen dels telèfons, de tot, tenen molta facilitat. Ai, mira, em compro això, a més, si no em va bé, em puc retornar. Són molt hàbils, i des de casa doncs, ho fan tot, i no van a desplaçar-se o a passejar. I dir, mira, me'n vaig de compres, me'n vaig amb la família, vaig a... És totalment personal, vull dir, no comparteixes res, ho fan ells mateixos, vaja, almenys.
Bueno, veurem aquesta nova generació que quins propòsits es dona. Bé, de fet, a propòsit, tu parlaves del cicle francès, cert que aquí a Andorra doncs, tenim tres sistemes educatius, temporada rècord per al Liceu, 1.654 alumnes, han tingut d'obrir una classe terminal de mes per acollir, doncs, també fills de nouvinguts al país.
Però a mi me sobta que sigui de terminal, no?
Sí, bueno, potser perquè...
Hauria d'estar dintre del sistema per arribar a terminal.
Sí, no, perquè, per exemple, si tu tens una família que tenen dos nens, o un nen que està en edat d'entrar-hi, que s'han instal·lat a Andorra fa un any o fa poc, ja tens un alumne més, no? Aleshores, clar, segons el volum de nouvinguts, puja, o el que estava, diguem, abans, una classe abans, ha pujat perquè hi ha per sota que han vingut també.
A mi em sobta que sigui terminal, normalment, no? Va, vull dir que entrin a terminal, però bueno.
Bueno, hi ha futurs estudiants que ja, també.
Jo crec que ja haurien de tenir aquests estudiants i que, no? Que han pujat ja des de la base, no?
Bé, és que aquesta previsió
això demogràfica... Això va passar l'any passat en batxillerat, eh?
Clar, no? Aquesta previsió demogràfica també és complicada de fer. Sí. Bueno, és el que deia el cap de govern, no? No tenim un país dimensionat per 100.000 persones.
Això ja ho sabíem, no?
Això ja
està bé que...
No és d'ahir, això.
Està bé que el cap de govern ho digui, perquè és una constatació d'algú que té el poder per controlar-ho. Però jo crec que ja ho sabíem. Jo sempre dic que no es viu bé ja al país. Vull dir, en aquest país... Jo visc a Canillo i treballo a Andorra. I hi ha molts dies que no... que he de calcular i, bueno, moltes vegades... I quan tinc temps lliure, intento marxar. Per què? Perquè si hi ha temps lliure, si hi ha vacances, si hi ha ponts, aquest país és, no es pot viure. Jo, bueno, no et pots desplaçar, no hi ha places al restaurant, està tot ple a tot arreu, no pots aparcar al centre, vull dir que és molt difícil de viure. I, bueno, ja el dia de la volta ciclista no és per res que tu ho defensaràs, no sé.
Sí,
però,
no,
bueno,
sí,
es va paralitzar tot el país, estava paralitzat. Jo, vull dir, jo com a metgessa, vull dir, vaig acabar de treballar abans de que tanquessin les carreteres. Per què? Pues perquè si no jo em quedava penjada, però és que la gent no podia arribar, vull dir, que ens dona igual. Vull dir, com jo, la meva dentista, me'n recordo que vaig parlar, i sí, també va tancar abans, vull dir, tots els despatxos paralitzats, però la gent no pot arribar al lloc i no pot seguir treballant.
Clar, és que un esdeveniment esportiu, com una vuelta o quan ve un tour, clar, són temporades on hi ha un cert volum de flux de turistes o gent que vindrà per veure l'esdeveniment també. Sí. Benvinguts siguin, perquè tot això fa funcionar una economia paral·lela també important.
Bueno, jo vaig veure per la tele, perquè, no ho sé, sí, va estar molt maco,
Hi ha gent que s'allotja, però... la despesa que fa, diguem, l'organització, també hi ha una part de repercussió de posicionament del país a nivell d'imatge, de turisme i altres coses. O sigui que el Tour, per exemple, és el segon esdeveniment esportiu més mirat al món. O sigui, clar, tot això fa que, sí, som un petit país...
Però és que no volem que vinguin més, no?
Clar, el problema és que és el que dèiem ahir a la tertúlia amb els convidats, és tampoc morir d'èxit.
Sí, exacte. No, és que ja estem morint d'èxit, no? És com si te'n vas a Xina i promociones molt Andorra. Bueno, cuidado, perquè clar, a veure, si venen tots els xinos...
Això són les coses bones que dius, bueno, Andorra ja ens situen més en el mapa, del mapa mundi, sí. Però també, diguem, ens genera doncs, aquesta problemàtica també.
Sí, no, sí, sí. No, sobretot en caps de setmana, que és quan tenim
clar,
les,
quan...
No, la Setmana Santa, vull dir, a l'hivern també doncs, arriben moments que també... És el volum aquest que ens...
Ara amb la diada, ens... mira, demà és la diada, sí. No?
No, en principi aquest cap de setmana serà...
Ja no es podrà fer res.
Hi haurà bastant d'això, no?
Clar, el caure un dijous, molta gent farà pont amb el divendres.
Molts, sí, molts divendres, el divendres fan pont. Sí, sí, sí.
Evidentment, tu per al sector del transport, repercussions sí. També a nivell de rotacions i de reserves sí, i més sí. Coses.
Però van més a última hora, eh? Encara no hi ha una previsió...
La meteorologia és la que condiciona més potser la reserva.
Sí, sí, cada dia més. Però tant amb transport com amb hotels, com amb tot, eh? És a dir, van a última hora i diuen, farà bo, no farà bo, doncs agafo aquesta destinació, agafo una altra, no? I es nota molt, eh, últim moment, i a l'hivern sobretot. Si fa bo, pugen, i si no, pues, no venen.
Ara, el que... em sembla que ho vam comentar en una anterior tertúlia, que, per exemple, els hotels, hi havia variació de preus entre oferta i demanda. S'ha sí. Arribat també en el sector de transport, per als trens, per exemple, per als bitllets d'avió. Potser en el transport rodat hi ha una petita variació o no, de potser amb una amplitud no. tan bèstia com potser en el món de l'aeronàutica o del tren.
De moment encara no, es comença a aplicar en alguns sectors, a França, cap al nord d'Europa, sí. Hi ha algunes empreses que apliquen l'oferta i la demanda en funció del preu, en funció de l'oferta i la demanda. Ja comencen a haver-hi preus dinàmics, no del nivell de l'aviació o dels hotels, perquè el que va començar va ser l'aviació, als anys 80 o així. Després, als anys 90, van començar als Estats Units amb els hotels, sobretot a Las Vegas, que hi havia un 90% d'ocupació anual, allà feien pujar els preus i els baixaven en funció de... No? I a poc a poc ho han anat integrant. I això a poc a poc es va incrementant, eh? És a dir, va posant. No molt, però sí que és veritat que segons la temporada puja més o baixa més, però ja es comença a posar en el món aquest de... Si l'última hora del dia que hi ha un viatge cap a Barcelona doncs hi ha poca demanda, doncs, igual es baixa el preu, no? Però això encara de moment encara no s'està aplicant al dia a dia.
Bueno, és un bo o un dolent per al consumidor. O sigui que és, clar, el que es busca és, diguem, optimitzar l'ocupació, diguem, del vehicle, de l'hotel, de l'avió, per tenir la millor rentabilitat o les menys pèrdues possibles,
sí,
també.
Sí. És molt en funció, clar, a vegades veus preus d'oferta que són en el món dels hotels, vull dir, en primers d'estiu, doncs, els hotels que baixen preus són més els hotels que estan més en el sector muntanya, perquè és on hi va menys, i els hotels de centre, doncs, que hi ha menys hotels oberts, doncs, allà doncs, creixen una mica més els preus.
Se m'acudeix que hi haurà una oferta depenent de la meteorologia.
També,
si plou, un 20% de descompte.
Però es nota molt a vegades perquè veus les ocupacions i nosaltres hi parlo pel sector, jo dimecres a vegades cap de setmana dic que aquest divendres 50% i de cop i volta anuncien la gran nevada i tal i hi haurà neu fresca i tot, puges ple, vas ple. I de cop i volta, com que avui el que és internet és tan fàcil reservar ara per ara, és a dir, m'havia trobat amb gent als hotels que arribaven i es posaven endavant i diuen, tenen un lloc? Sí. I miraven a l'aplicació d'altres empreses de Booking o de Airbnb a veure si estaven 10 euros més barat que l'hotel i t'ho feien la reserva allà davant. De vegades és...
Sí, això no ho puc entendre, sí, que per Booking sigui més barat que directament a l'hotel. Jo ho he intentat perquè em sap greu. Això, vull dir, seguir el joc a les plataformes, sí. No? Vull dir, donar diners a Booking quan el qui està treballant a l'hotel és la gent de l'hotel.
Depèn de la política dels hotels, també.
Saps? I llavors ho he intentat de dir, doncs, no ho reservo per Booking i truco directament, doncs més car.
Hi ha hotels que fan la política que si fas reserva directament et fan un 10%.
És que hauria de ser així.
Hi ha hotels que ho fan, hi ha molts hotels per contrarrestar Booking, perquè al final Booking els hi fa una comissió de 17-18.
Clar, llavors vull dir, com és que si fas la reserva directa no et surt més barat o no?
Booking, com que arriba a tot arreu i té una...
Un monopoli, per dir una mica.
Un monopoli impressionant. No?
Bueno, és el mateix que Amazon, no? Vull dir, és que és el que parlàvem abans.
Dius, bueno, jo vull anar a un hotel, no sé què, pum, i et surt. I llavors, en funció del contacte que tens amb Booking, tens molta més, visualització de cara als clients, no de proximitat, sinó d'arreu del món. No? Llavors, a vegades, jo què faig? Miro Booking, miro, i després em vaig al directe i vaig dir, escolta'm, tal, i llavors a vegades n'hi ha que no...
I és més car.
Sí, però n'hi ha que diuen, mira, si m'ho fas directament em faig un 10%, no?
Ah, doncs pues, no, jo m'he trobat que em diuen, diu, bueno, però és més car perquè per booking, diu, bueno, doncs pues faci-ho per booking.
Sí, vale. Sí, però bueno, moltes vegades el que et respon és el noi de recepció que et diu,
vale.
Diu, no puc fer res, no? Si són més hotels més, com dèiem abans, no? Més petits, que és més familiar, ja, el propietari o el que està allà, tranquil, que ja jo t'ho arreglo, no? Saps?
De lo que parlaves d'aquestes comissions, avui justament a França hi havia una part del moviment, diguem, d'empresaris del món de la restauració que oferien un 10% de descompte per la gent que pagava en efectiu, justament pel tema de les comissions bancàries de pagament amb targeta, no? Va, cada país té una miqueta, doncs, un costos
diferents. Però la comissió no està,
Bueno, per nosaltres aquí no, però potser a França són més elevades les comissions.
Vols dir que no és un tema d'impostos?
La persona no sé la xifra, però deia que a l'any tenia 6.500 euros de comissions per pagament per targeta a càrrec seu.
Ah, segurament faria una facturació molt alta.
Bueno, però mirant-ho així, potser és el sou de dues persones, també.
No sé. Jo el que et dic és que, a veure, a mi hi ha llocs que només es pot pagar amb efectiu i a mi em fa sospitar que no sigui, perquè llavors no ho declaren, no?
És la part, diguem, obscura del negoci.
També hauria d'haver-hi un control de que les comissions bancàries no siguin molt altes, al contrari, que siguin baixetes, molt baixetes, i així, bueno, sí, perquè...
Ja les dues vessants, ja l'efectiu ja totalment amb visa. Per exemple, ho sé per proximitat de gent que conec, que els McDonald's a França ara tot és per via targeta de crèdit. Mm. Per un motiu, sobretot pels atracaments que tenien.
També.
Perquè tenien atracaments amb armada d'allò, perquè sabia que hi havia diners al final del dia, volum i tot. Mm-hmm. Doncs es va decidir políticament parlant, van dir no acceptem més efectiu i només fem targeta. Llavors va tot per targeta, llavors ja, bueno, van baixar els atracos, van baixar a zero, perquè aquesta zona, sobretot dels voltants de les ciutats i tot, era setmana sí, setmana també que els atracaven, i sobretot per la seguretat, evidentment, dels empleats i dels clients, no? Perquè arriben allà amb una pistola i avui els diners. Ara ja això ja s'ha abolit, perquè han anat amb aquesta de... Aquí els tòtems aquests, el que poses la targeta, tu demanes tu, sí que és veritat que s'han perdut llocs de treball, no? Perquè ara no hi ha els caixers, sinó només hi ha els que donen el menjar que és comprat a través del tòtem, però a nivell de seguretat va ser així, perquè un dia ho vaig demanar i va dir, hòstia, però és com és això? Bàsicament pel tema d'atracaments i dos, un tema de control de caixes, i allà és, si fas 100
euros... El control de caixes també és molt important.
100 euros de Visa, doncs són 100 euros, no és 101 com a... I amb el defectiu sempre hi ha errors, pot haver-hi gent que posi mà, que no posi mà, que donin el canvi malament, i ja sempre hi ha mals de caps. No? Mm. I amb aquesta manera és solventar el tema.
Estic
anant a l'altre extrem, també.
Sí, bueno, parlant d'extrem, que és una cosa que pot sobtar, dius, va haver-hi un xalet a Santa Coloma que van assaltar per robar diners en efectiu a una persona gran, dius, el cap de govern deia que hi havia potser persones que detectaven un sentiment de menys seguretat ara al país que no pas fa anys enrere. Això és una miqueta de les nostres, diguem, joies de la corona del país, aquest sentiment de seguretat que tenim que tenir, que conservar.
Mm. Home, això sí, perquè sentim notícies de que han atracat pisos a Escaldes, no?
Sí.
Ja no xalets, vull dir, ja per pisos, sí, no, vull dir, sí. Que mm-hmm. Això sí que hauríem de també de mirar com preservar aquesta seguretat, sí. Que és un dels nostres béns.
Sí,
que hem de més preuats, no?
Sí.
El que potser sí, nosaltres tenim un sistema potser judicial i repressiu i de molt poca intolerància, per dir-ho així. De molt poca tolerància i, diguem, a la primera malifeta doncs hi ha casques, per dir-ho d'aquesta manera. Això també potser per la part del RAM delinqüència més o menys elevada, forana, que ve a Andorra, dius, bueno, vés amb compte perquè segons el que et passi aquí, aniràs a la garjola i no com agafem l'exemple d'Espanya, que robes en una botiga i aleshores estàs fora de la comissaria.
És que és l'altre extrem.
No, és que a mi el que em sobta és l'altre, no? Vull dir, sí, a veure, sí. El que no pot ser és posar les coses molt fàcils pels delinqüents, és que no pot ser. Has de defensar a la gent, vull dir que... Sí. Llavors, jo me n'alegro molt de que tinguem un sistema molt poc tolerant amb la delinqüència. Doncs mira, no delinquis i no hi haurà problemes, no?
Jo tinc amics que són de la zona de Lleida, que havíem veranejat junts els petits, i han agafat amb aquest senyor, no sé què, ja és la 20a vegada que l'agafen i el tornen a treure, tal, i no sé què, no hi ha manera, no sé què, tots sabem qui és i no sé què, no, dic, hòstia,
això no pot ser.
I jo els he dit, pues aquí, com l'enganxin un cop, ja...
Però és que no toca. Els carteristes del metro, el mateix, els que te roben el mòbil, que, escolta'm, avui en dia ja, mira, prefereixo la cartera que el mòbil, eh? Sí. Vull dir que, evidentment, portes menys diners a la cartera que al mòbil.
De la deixadesa aquesta de ser contundents, no? Si la fas, pues la has de pagar, no? És
a dir, que també, això no pot ser, de cap de les maneres.
I els que som honestos i els que fem les coses bé... I no
Però tot és desmesurat, no? Després me'n recordo un que va robar menjar en un supermercat i, bueno, no sé què li va passar, no sé quants... Sí, veure... Pues també això no hauria de ser per tant, no? Ara, que siguin robant carteres al metro, que sigui la seva manera de viure, home, això no pot ser. Vull dir, sí, no fan res.
Hi ha sospites que siguin persones que tenen una certa relació amb l'entorn d'aquesta persona gran, per coneixement, tal. La policia va investigant i generalment es resol bastant ràpid i contundentment. Ja veurem. I ja veurem com evoluciona la cosa. Parlant una miqueta d'aquestes coses, hi havia una declaració fa pocs dies que hi havia intruisme també en la modalitat dels nutricionistes. I és cert que ara, quan tornes una miqueta a la rutina després de les vacances, tothom, doncs, bon propòsit, no? Faré més esport, menjaré millor, seré millor persona, més coses...
Millor persona.
Bueno, tothom es pot posar el propòsit que vulgui, no? Però és cert que hi ha hagut intruisme, doncs, en altres professions també, ara també, diguem, en aquesta dels nutricionistes.
Bueno, és que sí, la veritat és que em sembla que les xarxes hi ha molta gent, no? Que jo a les xarxes, quan diuen coses, dic, però aquest qui és, no? Quina titulació té, quina... I, bueno, de nutrició, hi ha els nutricionistes, després hi ha els dietistes, també. I bueno, després hi ha el personal sanitari, que normalment també estem formats amb nutrició, que no som especialistes, però sí que, per exemple, nosaltres estem formats els metges amb les dietes del diabètic, dieta del colesterol. Ara, quan veiem que la persona té problemes, llavors és millor un nutricionista que ja li fa una dieta, no? Li conforma una dieta de dilluns, dimarts, una dietista, no? Llavors, és veritat que hi ha molta gent que està entrant, i també amb l'exercici físic, no? Vull dir, molta gent que diu de fer exercicis i tal, i no sé fins a quin punt té una formació per això, per evitar lesions, per, bueno... És avui en dia és veritat que amb les xarxes estem una mica perduts.
Mira per on vas parlant de xarxes, perquè m'has fet l'enllaç amb el tema que tenia. Hi havia, doncs, un article que deia, doncs, el perill de recórrer a ChatGPT abans un professional de la salut mental. O sigui, que et dius, jo quan he vist la cosa m'he quedat una miqueta així parat, vull dir, ostres, hi ha gent que està demanant al ChatGPT una miqueta el context del seu estat d'ànim o de pensament o de reflexió, dius, és molt fort, és molt fort.
Bueno, jo tinc una mala experiència amb ChatGPT, perquè resulta que, bueno, el meu nebot, que va tenir un problema de salut, li vaig dir que havia de fer això, no sé què, i, bueno, em diu, mira el que em diu el ChatGPT. I, clar, estava confós, vull dir que estava confonent un medicament amb l'altre, amb la qual és molt perillós, jo, sobretot, avisar de que el ChatGPT té un, em sembla que li diuen un 30%, no?, d'errors, que li diuen de, no sé com, vam fer una conferència sobre la intel·ligència artificial, i tenir molt cuidado amb els temes mèdics o amb els medicaments o amb el que et diu, perquè si té una tercera part d'errors és molt greu.
Bueno, amb el que diu Júlia, a més que dius, ja, en tema de salut, pot ser d'una cosa o l'altra, o sigui que...
Bueno, t'està dient que un medicament és una cosa i és una altra, vull dir que, saps, si té un error a la base de dades, pues, ho gestiona malament, amb la qual...
Agafo un cas extrem, eh? Àcid acetilsalicílic, aspirina, per fer-ho més fàcil per als que ens escolten. La persona és al·lèrgica, no ho sap, consulta el ChatGPT, li diu que agafi aspirina, tranquil·lament, no? Que és una cosa que es ven sense recepta mèdica, eh? O sigui que... No dic, com que com
això de les al·lèrgies, per això no és un bon exemple, perquè les al·lèrgies... Els metges, tu que tens alguna al·lèrgia? No. Doncs posem no al·lèrgies conegudes. Vull dir, això no vol dir que no en tinguis, vol dir que de moment no les coneixem. I jo te puc, pots receptar un metge aspirina i que siguis al·lèrgic, no?
Sí, però
això et pot passar.
La cosa és diferent. O sigui, tu ja has tingut una conversa amb un professional i tu desconeixies.
Exacte.
L'altra cosa és fer confiança a una eina completament virtual que et dona un consell, que et dius, caram, dius, és jugar una miqueta a la ruleta russa amb una pistola, per dir una manera.
Sí, sí. No, no, és molt perillós. La veritat que és molt perillós.
Sí, ChatGPT, per temes amb mèdics...
Amb moltes imitacions.
Res, picadures a mosquit i encara, per dir-ho així.
Sí. De fet, el tema que de les xarxes socials que dius, que vas mirant que perd pes 10 quilos en 4 setmanes i no sé què. Sí, bueno, però i fes aquest exercici que ja veuràs. Però clar, és que ha d'haver-hi tot conjuntament, ha de ser alimentació, ha de ser esport, i ha d'haver-hi algun seguiment, tampoc, perquè si et passes de frenar d'un costat o d'un altre... Al final
bueno, si et diuen 10 quilos en 4 setmanes, ja no ho facis, ja...
No, ja, però ho posen,
perquè... Però ja no ho facis, perquè més d'un quilo per setmana ja és segur que va en contra de la teva salut.
Però la gent mira això i diu, ostres, jo vull fer-ho.
Sí,
llavors
s'hi
posen, que no hi arriben. Bueno,
ja s'ha de saber que hi ha coses que no són possibles. Vull dir que...
Però és pitjor perquè mentalment encara es frustren més la gent. Perquè diuen, hòstia, és que jo he vist això, que ho faria... I en realitat no és així, no? Saps?
Hi ha gent que es creu tot i sí, això és un problema.
És això.
Sí, perquè dietes d'aprimament, és veritat que les xarxes hi ha...
No, és una
està plegat, eh?
I el cos fa el ioio, després, o sigui que el que perds ho recuperes i més, o sigui que...
Sí, fa el... fa un ioio que...
El problema no és perdre, el problema és mantenir.
És mantenir, el problema és mantenir. Jo sempre els dic a tothom, eh? El problema és mantenir, sobretot, però mira que de vegades jo m'he dedicat molt perquè vaig fer dietètica mèdica i a França vaig fer una diplomatura i m'he dedicat a dietes i tal, i la gent no acaba d'entendre que el manteniment és més important que perdre el pes. I després deixen de tenir control
i ja
es... tornes als vicis, perquè a més tenim una societat viciada amb el menjar, amb beure, no? Tot ho celebrem amb menjars i amb beures, i quan arriba ara, arriba a Tots Sants, no? La castanyada, bueno, tot.
Sí, cada mes hi ha una altra sí. per picar
per això, no després té, Nadal, els torrons, després els bunyols de Quaresma, no, després,
però
no?
sempre
la Candelària, amb les creps també,
els Reis, els Roscona,
l'aniversari de l'amic, el del cosí,
això és els aniversaris entre amics.
Sí.
Llavors, clar, vull dir, la veritat és molt difícil conservar pes així,
amb les possibles conseqüències també.
Només els que feu bicicleta.
Bueno, el tema del ciclisme, a mi sempre m'han dit els metges, si fas mala cara és que estàs en forma.
Això?
Sí, perquè si estàs cara de prim, o sigui que vol dir que estàs en bona forma.
Bueno, bueno,
és molt relatiu.
No t'ho creguis tot el que et diuen els metges. És, si fas bona cara estàs en forma, ja està.
És molt relatiu. El que sí que també, bé, això pot ser una conseqüència, diguem, d'autoestima i més greus. Hi havia doncs notícia que la línia verda, el número 177, que és l'escolta per persones que tenen doncs males idees suïcidàries, havia evitat 3 suïcidis i 83 trucades ateses. Doncs és un número a recordar, el 177, que s'ha posat en ruta. Bona cosa que ha sigut, si s'ha aconseguit salvar doncs a altres persones aquesta situació molt desesperada que tenien.
I a més, pues, això, vull dir, quan truquen, pues, poder-los integrar en el sistema de salut ràpidament, perquè també és veritat que ja sabeu que cada vegada més els metges tenim problemes per accedir, per quan fem derivacions als especialistes. Vull dir que no és de manera molt... Quan fas una derivació, encara no s'ha perfeccionat prou el sistema com perquè puguem fer una derivació urgent i que entri directament a la via, no? Mm. sí que ho fem perquè truques per telèfon, bueno, i ho fas d'alguna manera per al bé del pacient, no? Però de vegades és difícil que l'atengui un especialista ràpidament. I suposo que ells tenen algun sistema d'alarma que entra dintre de que, bueno, que pot veure un psicòleg, un psiquiatre al mateix dia, no?
Sí, doncs, bueno, que el sistema millori i que doncs es pugui fer la màxima rapidesa possible.
I sobretot per les persones que estan soles, perquè hi ha molta soledat també, que no en són conscients, i a vegades si tens un problema i tal i tens pues, la família o tens els amics i tal, a vegades et rescaten, no? O t'ajuden, però hi ha moltes que viuen soles, que bueno, s'han anat perdent familiars, han anat allò, s'han anat aïllant, i ha arribat un moment que ells mateixos, i aquesta via de telèfon, pues, també, a vegades, per no demanar ajuda directament als més propers, pues, agafen aquesta via, també és una bona finestra oberta, no? Diguéssim.
Notícia que has tingut de celebrar, Júlia, entra a tràmit la llei per al naixement igualitari amb la satisfacció de l'Associació de Dones d'Andorra, dius, bueno, tenir una criatura és cosa de dos, no?, per dir-ho així.
Però bueno, amb reserves, celebro, perquè em sembla que 5 anys per posar-lo en marxa, eh?
Bueno.
No, jo no he vist cap altra mesura que trigui 5 anys en posar-se en marxa. Vull dir, és com a... m'apunto al tanto, però és que no... I a més, amb els, vull dir, el que suposa de diners per la CAS, això, vull dir, jo et podria dir moltes altres coses que podríem estalviar de la CAS, que es gasta a la CAS. I en canvi, doncs, que el pare pugui cuidar la seva criatura i compartir amb la mare, vull dir que és un dret també de l'home, del pare, saps? Vull dir, és una mesura molt igualitària per la dona a nivell laboral i per als homes a nivell de cures, d'implicar-se amb la cura del fill, no? Que això és molt important, perquè a més així es crea el vincle amorós, no? Vull dir que és molt diferent la relació que tenen els pares d'avui en dia amb les seves criatures que les que tenien els nostres pares amb nosaltres, no? Si recordes. Que, vull dir que no expressaves emocions, no.
La mare tenies una relació, amb el pare tenies una altra, diferent, no? Diguéssim, d'una altra manera. Jo sempre ho recordo.
Diferent, però molt més llunyana,
sí,
no?
Llunyana, no? Més...
Falta d'aquest carinyo, sí, d'aquesta...
Menys carinyo, l'estima hi era igual, però el carinyo era diferent, no? De la mare i el pare.
Bueno, estima, no ho sé, jo em quedo... No ho sé, vull dir, jo crec que és molt important crear el vincle aquest de... I a més, que els homes que creen vincle amb els fills, vull dir, està demostrat que són menys violents després, vull dir, per exemple, diuen que les guerres, si les dones que se'ns carreguen de la perpetuïtat de la vida, no?, de la criança, que si depengués de les dones, que no hi haurien guerres, no? Perquè és molt dur enviar a fills a la mort, no? Amb la qual cosa, bueno, ja veiem, no?, que és un cert tipus d'home narcisista molt el que realment, pues, envia, no?, als ciutadans a la guerra. Vull dir que jo crec que l'home ha de canviar una mica en la seva construcció com a home per ser molt més humà, no? Molt més humà i...
Del que dieu em recordo un amic d'adolescència que quan tenia que demanar alguna cosa, demanava a son pare i la resposta era: què t'ha dit la teva mare? Era una miqueta això, no? L'autoritat materna, que era una miqueta la...
Però només quan convenia, eh?
Potser sí,
jo,
potser sí.
Jo t'ho puc dir, eh?
Cada família és un cas, meia... eh? O sigui,
sí, que t'ha dit la teva mare quan no sabia què dir. Però quan ho tenia clar...
Ja tallava el bacallà, no?, per dir-ho així. Molt bé, Júlia Martínez Llesques, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a vosaltres, un encant estar aquí. Estic encantada.
Un plaer per aquesta nova temporada i per tots els dies més que ens trobem per aquí.
Moltes gràcies.
Bartomeu Gabriel, merci per la teva presència.
Moltes gràcies a vosaltres, bueno. Un plaer, Júlia.
Igualment.
Et dic fins la propera.
Sí.
D'aquí unes setmanes ja ens tornem a trobar per aquí per l'estudi.
Ah, com vulguis, com sempre que pugui,
com sempre.
Si ho puc combinar, sí.
I tant, i tant. Nosaltres ens despedim i ens tornem a dir, doncs, demà, dijous, per la tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.